Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. De seguida parlarem de més de 100 entitats que estan demanant una reducció dràstica dels estancs i de les màquines expandedores. De seguida en parlarem amb la presidenta de l'associació nofumadores.org, la Raquel Fernández, perquè ens expliqui el què i el com de tot això. Però abans anem a veure com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat aquest migdia amb el Carlos Rosada. Bon migdia, Carlos.
Què tal? Bon migdia. Doncs mira, un dijous de cel serè, sol a bona part de Catalunya. Això al matí, a la tarda, la cosa canvia. Arriba la pluja, arriba ruixats, que en alguns punts de les comarques de Girona poden ser moderadament forts. Molta precaució de temperatura sense canvis. 32 graus a Girona, 29 a Tarragona, 28 a Barcelona, 26 a Lleida i 21 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim transport públic i xarxa viària?
Doncs amb problemes al transport públic, dues línies de rodalies amb situacions de retard, la R4 i R12, concretament més que retard i circulació interrompuda, concretament entre Sant Vicenç de Castellet i Calaf, per problemes en les instal·lacions de subministrament d'energia en aquestes dues línies, R4 i R12, en aquest tram, Sant Vicenç de Castellet i Calaf. I a la xarxa viària, doncs retencions a la ronda del litoral, hi ha un carril tallat al Nus, en direcció Nus de la Trinitat a Barceloneta, hi ha un vehicle averiat, precaució, i a l'autopista P7, doncs tres punts conflictius, a Constantí, comarques de Tarragona, direcció cap al nord, i amb dos carrils inhabilitats a causa d'unes obres, més amunt, a Barcelona, a Santa Barbeta de la Moguda, direcció Girona, hi ha un accident, i a 4 quilòmetres de cua, i al Papiol també hi ha un carril tallat a l'autopista P7, en aquest cas a causa d'un altre accident d'un turisme.
Sembla una jornada complicada. En tot cas,
sí, ahir teníem un dia molt tranquil, sí. I avui ja ho veus, s'ha complicat ja. La història, com sempre, la P7, la carretera que tenim a Catalunya, el reste són carreteres de fireta, eh?
Aquesta, la gran.
Quan s'espatlla la gran,
malament. Tenim un problema. Malament. De l'actualitat d'aquest migdia, que en destacarem, Carlos?
Doncs mira, l'Ajuntament ha presentat aquest matí com seran els equipaments que aniran al que era la presó model. Doncs alguns d'ells entraran en funcionament, déu-n'hi-do quant temps trigaran, el 2026 o el 2027, gairebé 10 anys després del seu tancament. Els primers projectes que es posarien en marxa, la primera fase de transformació de l'antiga presó, incorporaria un institut escola, un poliesportiu i un espai de memorial. I anem a conèixer també com està la situació clínica, mèdica, de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Explica el comunicat mèdic d'aquest matí que evoluciona favorablement en les darreres 24 hores i el seu estat clínic ha millorat força. Pujol es troba conscient, pot parlar i ha iniciat ja la ingesta de menjar. Malgrat això, la ressonància cerebral que se li va fer aquest dimecres ha confirmat una lesió a la regió temporal esquerra.
Molt bé, Carlos, ampliarem més informació.
Sí, senyor.
Quan passin 20 minuts de les dues.
Vinga, bon programa, adéu.
Gràcies, cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia, benvingut.
Què hi ha, José Miguel, companys? Bon migdia. Doncs, Emili, abans parlàvem de futbol, d'aquest acte de signatura de Gavi amb el Futbol Club Barcelona, que tindrà lloc aquesta tarda, del que donguin de si les compareixences davant dels mitjans de Sergi Darder, el Espanyol, i de Gazzaniga i Toni Fuidías, els dos porters del Girona incorporats en aquest mercat d'estiu. És notícia també en futbol. L'acord que allibera la polèmica arbitral en el futbol femení pot començar la competició de divisió d'honor amb tota la tranquil·litat del món. I en plena poliesportiva, aquest Eurobàsquet, eh? La gran notícia, l'eliminació a les darreres hores de la Eslovènia de Luka Doncic, recordem, jugant la semifinal contra la selecció d'Alemanya, mentre que en handbol el Barça comença amb bon peu, guanyant a la pista del Pic Zeged, 28-35 a la fase de grups de la Lliga de Campions, i tindrem en marxa el segon partit de la final de la classificació de la Copa Davis entre Espanya i Corea. Li explico. Estem en un grup de 4. Ja hem guanyat a Sèrbia. Ara juguem avui el segon partit contra Corea i el tercer el jugarem contra Canadà. Els dos primers d'aquest grup de 4 aniran a la Copa Davis Cosmos, la Copa Davis que es va inventar Gerard Piqué,
sí,
en aquest nou format, Gerard Piqué i la seva empresa. O sigui que força complert.
Una mena de lliga top.
Sí, una volta a la competició, una volta, ni més ni menys. Un altre format que potser en aquest estil de concentració, doncs, incita més que hi hagi ciutats com Madrid, per exemple, o com d'altres que els hi vulgui invertir per ser la seu d'aquest esdeveniment. Però jo sé que vostè està neguitós per saber,
sí,
com van les preguntes.
Home,
del dia.
Hi ha una en concret que em té
la primera,
el cor,
no?,
en l'aire.
Bueno, la primera, perquè vull dir, és la que...
No sé l'ordre que els posarà. Si és la blaugrana la primera, serà aquesta la que tinc, em té el cor robat.
Miri, Vaig a fer una cosa. Començaré per la pregunta que té més vots. Ara mateix, vale. La pregunta que ha votat més gent a @esportscope. Val a dir que només hi ha un vot de diferència, ara mateix. Eh? Si tinc actualitzat el telèfon... Ha de mantenir Diego Martínez a Cabrera a l'11 de l'Espanyol en el desplaçament a Anoeta? Pobre Lele. No, 78%, sí, 22%. És veritat que Cabrera no està en el seu millor moment i és veritat que, malauradament, ha sortit força a les fotos dels gols que han encaixat l'Espanyol, sobretot a Cornellà Prat. Això explicaria aquest desnivell en el percentatge. Ara sí. Ara, li he fet esperar una mica. Recordo, per sí. Si hi ha algú no iniciat en el tema... La segona equipació del Barça, la temporada 23-24, serà de color blanc. No la d'aquest any, que és un gris molt fosc que tendeix cap al violet. No. Blanc.
Bo, tema...
Blanc, com surten això els llençols de la rentadora.
És tema tan gratuït de tertúlies esportives que... Bé, per omplir hores i hores i hores i hores...
Us molesta que la segona equipació del Barça 23-24 sigui blanca? 52% sí, 48% no.
Bé, no hi ha tanta diferència.
No torno a insistir, va haver-hi una època que la segona samarreta del Barça era de color blanc, a l'època, per exemple, de Johan Cruyff, jugador. O sigui que podeu anar a les xarxes socials i buscar aquests documents, perquè, de veritat, fa patxoca, crida l'atenció veure el Barça amb una samarreta blanca. Amb una samarreta blanca.
Si jo recordo,
hi ha hagut de tots colors, que si color gris, que si més fosca, aquella que semblava un pijama, que no recordo a quin color era. A mi m'agradava molt la del centenari, mig pit gran a mig pit blau, per exemple.
Sí, era molt xula aquella.
Era molt xula aquella samarreta. N'hi ha d'altres que han estat un autèntic fracàs, la de les franges verticals, millor oblidar-la. Mm.
Però... Home, a veure, això del color blanc, hi va haver ja també una gran polèmica quan el Dream Team, que hi va haver... van treure una samarreta on no era blanca, era blaugrana, però tenia al costat una ratlla blanca.
De la marca comercial.
Correcte, una ratlla blanca. I
els dorsals en blanc.
Sí, això va aixecar una sèrie d'hores i hores de tertúlies. No pot ser portar el color blanc a la samarreta blaugrana, com pot ser?
Això no és possible.
És difícil d'entendre, també, perquè no deixa de ser un color. I és el que és. Vull dir, ara aquesta obsessió... Bé... Escolti'm.
És el domini de les marques comercials, sobretot a les segones i terceres equipacions.
En aquesta qüestió està clar. Bueno.
Ens deixem amb la pregunta del Girona.
Endavant.
Juan Carlos és indiscutible a la porteria del Girona, aprofitant que avui presenten Gazzaniga i Toni Fuidías, doncs no és indiscutible pel 69% de copenautes, sí que ho és pel 31%.
Quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda, tota l'actualitat informativa d'esport local a Esportscope amb el Joan Mallori. José Luis, gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't.
Adéu.
Fins després, Per cert, de seguida parlem amb la presidenta de l'associació de no fumadores.org, Raquel Fernández, sobre aquesta demanda de la reducció dràstica d'estancs i màquines expandedores. Però abans, no sé, ¿sabes que Sevilla se va a convertir en la mayor concentración mundial de farmacéuticos? Por eso el martes 20 de septiembre, mediodía, COPE, irá allí. Iremos allí para contarte el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y el 22º Congreso Nacional Farmacéutico de Sevilla. Es la primera gran cita mundial de la farmacia tras la mayor crisis sanitaria del último siglo. Allí estaremos con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para los frigoríficos conectados Haier, tus alimentos son algo extraordinario. Se conservan por más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Además, hasta el 9 de octubre, 300 euros en tarjeta regalo El Corte Inglés por la compra de cualquier frigorífico Haier en promoción.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Frigoríficos conectados Haier en tienda web y app del Corte Inglés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més de 100 institucions estan demanen una reducció dràstica dels estancs i de les màquines expandedores. Parlem amb la presidenta de l'associació nofumadores.org, la Raquel Fernández, que la tenim al telèfon. Raquel, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por atendernos, Raquel. ¿Por qué se pide esta reducción drástica de estancos y máquinas expendedoras?
Bueno, tratamos de que la pandemia del tabaquismo es la primera causa de muerte evitable en el mundo. Por lo cual, consideramos que el tabaco no se puede vender como un producto de consumo más. Ahora mismo, el porcentaje de puntos de venta que hay en España de tabaco es superior, por ejemplo, al de las farmacias. Entonces no tiene sentido. Desde nuestra asociación, junto con todo el mundo sanitario de control de tabaco, llevamos ya tiempo pidiendo esta reducción de puntos de venta. Las máquinas expendedoras, desde luego, es un punto donde nuestros jóvenes están adquiriendo tabaco antes de cumplir la mayoría de edad, por lo tanto, de forma ilegal y sin ningún tipo de control. Y lo que no podemos entender es que en un punto en el que estamos pidiendo la reducción de puntos de venta, el gobierno licite 203 nuevos estancos. Por otra parte, de estos 203 nuevos estancos, que evidentemente tiene un objetivo recaudatorio para las arcas del Estado. Es la primera vez que estas licencias se sacan a subasta pública, es decir, al mejor postor. Ya no tienen un precio fijo, sino que a ver cuánto más sacamos. Bueno, pues 30 de ellas se van a situar en la frontera franco-española. Entonces, ¿Por qué? Esto evidentemente es muy civilino, en el sentido de que lo que se busca es atraer a todos esos franceses que están pagando el tabaco a 10 euros en su país, al nuestro, donde el precio es la mitad o menos. Esto favorece además el contrabando, porque no vendrá solo el usuario final, no, también vendrán personas que vendrán a comprar tabaco aquí para revenderlo en Francia. Por una parte, minamos las políticas de salud pública de nuestro vecino francés, y por otra parte, también estamos, España se convierte en una especie de traficante legal de tabaco, por así decirlo.
Bueno, de super low cost. Yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo, Raquel, y es que, insisto, hoy en día pues no hablamos de un producto ilegalizado, ni mucho menos, pero si hablamos de un producto perjudicial. La clave, y últimamente estos años se ha avanzado mucho en todo esto, es la información que se está dando, ¿no? Es decir, que todo el mundo, teóricamente, sabe qué consecuencias tiene fumar, qué consecuencias puede tener fumar a medio o largo plazo. Entonces, ¿no es una cuestión de que cada uno fuma porque quiere?
No, no. No se puede hablar de libertad con un producto adictivo, primero. Segundo, la industria del tabaco sabe perfectamente que aquel que no ha empezado a fumar antes de los 18, los 21, lo más probable es que no empiece. Entonces, su público objetivo para iniciarles en el tabaco son los jóvenes. Y estamos hablando de una industria muy manipuladora, que sabe, y a un chaval es muy fácil manipularlo. Ahora, ¿dónde están? Desde que tienen prohibido la publicidad directa del tabaco, pues están en las redes, en las series que ellos consumen, evidentemente no de forma clara, como es la publicidad directa, pero sí de forma sutil y que les ayude, y que evidentemente bueno, pues engancha a esos jóvenes, no solo con el tabaco, sino con las nuevas formas de consumo, las cachimbas son tabaco. Las cigarrillos electrónicos son tabaco. Hace poco hemos visto en una feria de Granada, junto con las chuches, las nubes y todo eso, vapers. Eso es nicotina, eso es adictivo, eso engancha al joven, y dentro, que además tienen sabores de gominola, sí, de fresa, de plátano, y dentro de 2 años están fumando tabaco. Entonces, como digo, la industria sabe dónde, por eso en esta iniciativa europea que hemos presentado ante la Comisión Europea, una de las cosas que pedimos es que a nivel europeo se regule de forma muy estricta, ya no solo la publicidad directa, sino también la indirecta, a través de los influencers en las redes sociales. Es decir, todo aquel que salga, o sea, que es que realmente no debería de verse estos productos en la red. Y lo mismo en las series. O sea, hay estudios que, por ejemplo, series como Stranger Things, que son de las más consumidas por los jóvenes, el número de impacto por tabaco que hay es muy superior a la media, y esto no es casual.
Pues Raquel Fernández, presidenta de la asociación nofumadores.org, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
A vosotros, ha sido un placer, cuando queráis.
I és aquesta la qüestió, bàsicament, que és el que el sector del control del tabac està demanant això, que no es concedeixin noves llicències per estancs i que no es renovin aquelles que estan més properes als centres escolars i als parcs infantils. Bàsicament, és el que ens explicava la Raquel en aquest cas, conforme a intentar el control del tabaquisme. És un tema d'aquells que són curiosos, perquè té aquest xoc. Per una part, hi ha més llicències d'estancs, sobretot cap a la frontera, per la qüestió francesa que estava comentant la Raquel, i d'altra banda, tenim una lluita contra el tabaquisme i totes les malalties que provoca, sobretot, i si me'n permeten, la frivolitat de parlar de xifres del cost que per la sanitat pública que costa tot això, no? Que es podria evitar. Però, per altra part, es donen més llicències. És una qüestió que xoca entre si de forma evident i clara, no? Bé, de seguida en parlarem de factures energètiques. Un altre cop, fa mal això, eh? Però en aquest cas mirarem a gran escala. Què poden fer les empreses catalanes, en aquest cas, davant la factura energètica? De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiere decir esto que los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de tener...
De lo que has visto hoy, ¿qué es lo que más te ha gustado? No sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
COPE Cataluña y Andorra.
No solo se trata de saber lo que pasa.
¿Cómo es el coche que conduces? ¿Es un gasolina? ¿Es diésel? ¿Es híbrido? ¿Quizás es un coche eléctrico? ¿Es nuevo o tiene ya sus añitos? Bueno, pues si estás pensando en cambiarlo y comprarte otro, ten en cuenta que cada vez está más cerca el fin de los coches de combustión.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035.
Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda mano. Y tampoco quiere decir que a partir de esa fecha, de 2035, no se pueda circular con este tipo de coches.
Pero de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esports COPE, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
Jo, Lewandowski, l'he vist entrenar, he vist com es cuida, he vist com s'esforça. Cada dia és millor, amb el sentit de cada dia entén més bé el futbol. Donarà moltes alegries a l'afició del Barça.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cobrar todos los impuestos que pueda. Ahora mismo ese va a ser el próximo eje.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Está habiendo una moda absoluta, una vuelta de todo lo que tiene que ver con los 80 y los 90.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Y creo que tenemos el audio del túnel de vestuario.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Día.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 de 2 del migdia. Què poden fer les empreses davant la factura energètica? És la gran pregunta que ens fem. De totes maneres, ja fins i tot, ja Brussel·les està proposant moltes coses. Entre d'altres, per exemple, ha proposat gravar amb un 33% els beneficis extraordinaris de les energètiques que utilitzin combustibles fòssils i una reducció obligatòria del 5% del consum en hores punta i un topall a les renovables. És a dir, paquet d'aquests increïbles que veurem si com funciona, si funciona i com s'aplica. Parlem d'això amb el professor del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Abatoli Baceu, el senyor Antoni Viladomat. Antoni, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Vaja història tenim amb l'energia i les empreses. I això una empresa com s'ho fa? Perquè la factura es dispara d'una manera molt boja.
Efectivament, en aquests moments hi ha empreses que realment, quan va començar a pujar el preu de la llum, en aquest cas, van tindre que adaptar horaris de treball a horaris on l'energia era més, anava a dir econòmica, però no seria la paraula, més barata. Per exemple, tipus fundicions o aquest tipus d'indústries, ells van tindre que adaptar-se, perquè és que era impossible treballar en els preus, diguéssim, de pic. Era impossible, no era rendible.
Clar, quan parlem, per exemple, d'una fleca, d'un petit comerç, encara és pitjor o no? O estem a les mateixes?
Desconeixo que és el petit comerç, perquè jo sobretot em dedico que és la indústria, i llavors sí que la indústria, per això et dic exemples com fundicions o determinat sector metal·lúrgic que necessiten electricitat per tenir les màquines, clar, aquí tenen un impacte realment important. I ja dic, en alguns casos han tingut que fins i tot aturar producció en determinades franges horàries.
I surt a compte aturar aquesta producció? Perquè no sé si hi ha empreses que no es poden permetre aquest luxe d'aturar producció.
Bé, efectivament, jo estic parlant de les que s'ho poden permetre. Hi ha empreses que pel la seva sistema de producció no poden aturar i llavors, clar, han d'assumir d'alguna manera que durant 24 hores han d'estar treballant. Independentment d'aquesta situació. Evidentment, si això es manté el temps, el fet de que l'energia pagui tan cara, segurament s'hauran de prendre decisions. Jo les que conec són empreses que es poden permetre, entre cometes, el luxe d'aturar o de canviar horaris de treball per adaptar-los a franges horàries on l'energia és assequible, entre cometes.
El cas, Antoni, és una situació no assumible. Això no és sostenible en el temps i alguna cosa s'ha de fer. De fet, totes les institucions estan intentant doncs posar remei, però sembla que no acaba de funcionar del tot. Quin és el marge que es pot tenir? No sé si se sap el marge que es pot tenir de que aquesta situació pugui ser sostenible empresarialment parlant.
Bé, jo crec que les empreses, clar, hi havia com dos casos bastant diferents. Aquelles empreses que d'alguna manera poden repercutir en els seus clients aquestes pujades de preus, i aquelles empreses que pel motiu que sigui han tancat preus per un període d'un any o el que sigui. Clar, quan han tancat un preu del meu producte durant tot el 2022, te'l vendré a tal, clar, aquí és molt més complicat. Si no hi ha cap clàusula de revisió, que a vegades alguns contractes tenen, diguéssim, la particularitat de tenir una revisió de dir si mai el preu de la matèria prima, el preu de l'energia, puja o varien més d'un percentatge, hauríem de revisar-ho. Però, clar, això no passa en molts contractes. Simplement es dona un preu tancat per tot l'any. Llavors, l'únic que és que només li queda en aquesta empresa assumir això que ha signat, i si toca pèrdues, toca pèrdues. S'ha arriscat.
Si toca pèrdues, vull dir, així, tal qual. Clar, aquí és on haurà d'entrar una, no sé, una certa protecció estatal, no? Suposo, no? No, o no?
No tinc clar fins a quin punt pot impactar, o sigui, intervenir molt o no. Per exemple, moltes empreses que tenen certificacions tipus ISO 9001, ja per, diguéssim, per la manera de gestionar l'empresa, tenen l'obligació d'analitzar periòdicament quins riscos i oportunitats poden afectar a l'empresa, a la gestió de l'empresa. Clar, aquesta anàlisi de riscos, en teoria, s'ha de fer permanentment. Jo el que veig és que durant aquest 2022, efectivament, moltes empreses han introduït aquest tema de l'energia, però no només l'energia. Energia elèctrica, combustible dels vehicles, sobretot en flotes de transports, de logística, de distribució, el cost de la matèria prima. O sigui, clar, no és només l'energia. Per la indústria, diguéssim que se sumen com tres elements, que és la matèria prima puja, suposant que arribi. Després clar, tenim afegit el tema d'escassetat. Combustibles i energia elèctrica. Clar, és un còctel una mica explosiu per algunes empreses. O sigui, clar, és una pregunta que jo també em queda en l'aire. Llavors, jo el meu punt de vista, que és del sector industrial, que és el que jo veig dia a dia, sense la part d'intervenció de l'Estat, clar, ells han de lluitar amb les eines que tenen, que és els contractes que tenen amb els clients, els acords que tenen signats, i la bona voluntat per part de client-proveïdor per entendre's.
I acostuma a haver aquesta bona voluntat de renegociar o repartir càrregues?
quan el tipus de producte que subministra el proveïdor és un tipus de producte que té un cert valor afegit, que no és una commodity, és a dir, que és un valor que, és un producte que realment no és tan fàcil de buscar un altre proveïdor, sí que s'acostuma a arribar a un acord.
Senyor Antoni Viladomat, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Doncs, afortunadament, sempre suposo que la majoria intentaran arribar a acords per intentar ajudar-se uns als altres i, sobretot, si el producte és d'un valor afegit, com ens explicava l'Antoni. Bé, de seguida parlarem d'una festa major. Concretament, demà comença la festa major d'Esplugues del Llobregat, la festa major de Sant Mateu, que comença demà i acaba el dia 21, però amb una història interessant de xerrar i que en parlarem, i és que la Festa Major d'Esplugues tindrà un espai sense sorolls estridents per a nens autistes. Seran atraccions sense llum, sense música, per aquest tipus de nens, nens que tenen autisme, i d'altres, perquè, bé, possiblement algun de nosaltres, quan entrem a les fires, amb aquells sons estridents i llums, sortim una mica embogits. Igual també estarem més calmats davant de tot això. De seguida en parlem de la Festa Major i d'aquesta qüestió en particular amb l'alcaldessa d'Esplugues del Llobregat, la Pilar Díaz, i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo, Kazajistán. El viernes por la noche, estreno en 13.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quizás es la tierra mojada, quizás es la sal en mi espalda.
Demà comença la Festa Major d'Esplugues, les festes de Sant Mateu, i Esplugues tindrà, doncs, atraccions sense llum, sense música, per a nens amb autisme. És un acord amb el que s'ha arribat també, doncs, amb la Federació dels Firaires, no?, de l'Ajuntament i l'Associació. Tenim el telèfon per parlar de Festa Major i per parlar d'aquesta situació en particular amb l'alcaldessa d'Esplugues, la senyora Pilar Díaz. Pilar, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, estem molt bé. Aquí a Esplugues estem molt bé, espero que vosaltres també.
Home, sí, a aquestes hores sí, i amb aquestes qüestions de Festes Majors ja entrant en aquesta normalitat encara millor. Bé, què podem esperar d'aquesta Festa Major un cop més, d'aquest Sant Mateu un cop més ja normalitzat?
Doncs es podem esperar de tot, perquè és que és el que... És l'expectativa que té la nostra ciutadania. Després de 2 anys de pandèmia, teníem moltes ganes de sortir, ho hem vist en general també a l'agost amb les vacances, i nosaltres hem preparat un programa amb moltíssima il·lusió. Un programa des de l'Ajuntament i també des de les entitats de cultura popular i tradicional de la nostra ciutat, que també tenien aquestes ganes de començar a organitzar coses i aquestes activitats de festa major tan important. I tenim des de coses molt habituals. El mercat d'Espluga City, que nosaltres l'any passat sí que van fer coses, però les van fer amb el control que sí, requeria sí. Perquè no ens pensaven quedar a casa. Però ara ja podem sortir, el carrer ocupa tot l'espai, no haver d'estar mirant l'aforament i aquelles restriccions de limitacions i de perimetratge. Uh-huh. O sigui que la veritat esperem no només a la gent d'Esplugues, que ja està super a punt amb el seu mocador col·locat, sinó a tota la gent que viu a l'entorn d'Esplugues, a que ens pugui visitar, perquè estarem en festes i estarem amb les millors gales. Concerts magnífics, l'Esplugues City, el mercat com ella, i moltes altres activitats i actuacions que tu és que s'ensolapen unes amb les altres.
Sí, sí,
i com sempre, el que esperem és que ens acompanyi el bon temps, o com a mínim que no ens acompanyi la pluja, perquè ens mereixem poder gaudir de tot això d'aquest programa.
I tant, és igual, no cridem el mal temps. Que les pluges són necessàries, però si potser que s'endarrereixi una mica, tampoc passa res per 3 dies.
Sí, o a les 3 de la matinada.
No? Ah, exacte, o de bona matina. Correcte, que també estaria bé. Doncs hi ha espectacles per tota la família, per exemple, aquesta representació del Rei Lleó, o tenim Álvaro de Luna, Nena de Conte, Hotel Cochambre, David Otero, Rosa López, vull dir, tenim un cartell interessant i per gaudir, eh?
Sí, sí, efectivament, són crec que concerts de primeríssim nivell. Veiem, a més, que la ciutadania està responent molt bé, que ens pregunta, que va agafar el programa quan va arribar a les Gers amb moltes ganes, i que de tant en tant doncs, tenim qüestions de dir, escolta, mora, lloc, tal, i altres detalls importants. A banda d'aquests concerts, que crec que són molt importants, o d'aquest Rei Lleó molt esperat pels nens i nenes, que també les famílies han de tenir, les seves activitats, les que més agraden. Crec que també és molt important que tothom sigui conscient que per passar-ho bé sí que hi ha uns certs límits, no? I és
un
límit simplement doncs, del bon comportament i de que ens sentim segurs, que siguin unes festes lliures de violència masclista, però lliures de qualsevol activitat que pugui posar en entredit o pugui comprometre doncs, la llibertat a gaudir, que és el que volem, passar-ho superbé. I és aquesta, doncs, diria, l'única limitació, la resta tu, a sortir amb moltes ganes.
Posarem aquella màxima que ja coneixem tots, que mi libertad acaba donde empieza la de los demás, pues aquí aquesta seria una de les claus, passar-ho bé sense fer malbé a ningú ni sense molestar a ningú, ni molt menys.
Exacte, que al costat també s'ho pugui passar bé.
Correcte, correcte. A part d'això, hi ha una qüestió molt i força interessant, perquè hi haurà atraccions sense llum ni música per nens amb autisme i d'altres qüestions, vull dir, que atenem a certs aspectes socials importants en aquest cas, com per exemple els nens autistes perquè gaudeixin de les atraccions també.
Sí, sí, hi ha una sèrie de nens i nenes que tenen trastorns, però que també volem que s'ho passi bé, que és el d'allà que tothom s'ho pugui passar bé. I en aquest sentit, a la fira, a la fireta habitual, l'Atraccions, tenim uns horaris perquè aquests nens amb aquests trastorns, que alguns no poden suportar que els llums o la música estiguin massa altes, o efectivament, simplement, doncs, són nens i nenes amb un trastorn d'espectre autista, també puguin venir a la fira. I podran venir 2 dies en un horari que serà prime time, que serà d'horari punta, a poder gaudir d'aquestes activitats i d'aquestes atraccions, perquè els agrada molt. Però el problema és que no, amb aquest trastorn no les poden gaudir en les mateixes condicions, i jo sé que tothom està convençut que també han de gaudir de la festa, i per tant tindrem 2 dies, un serà demà, l'altre serà dilluns, en aquest horari.
Quin horari seran? Demà i dilluns? Demà, divendres i dilluns? Quin horari, més o menys?
Sí, demà dia 16, que és divendres, dilluns, efectivament, que és dia 19, de 6 de la tarda a 8 del vespre, que són horaris. Alguna vegada havíem fet alguna prova pilot, però en horaris com més tranquils, i no, hem pensat que tu, que és una hora molt bona, que tothom ho entendrà, que els joves de la ciutat i del nostre entorn i els adolescents que vindran, els nens i nenes que vindran a gaudir d'aquest espai, segur que estan molt feliços de poder fer-ho en aquest horari, doncs en aquestes condicions,
sense soroll i sense música, perquè tothom, fins i tot aquests nens i nenes amb aquests trastorns, també puguin gaudir de la festa.
És fantàstic, perquè cada cop més festes majors tenen aquesta sensibilitat. Penso que Molins de Rei també va fer una cosa semblant, i d'altres, així que és una qüestió força interessant. És un acord entre l'Ajuntament, en aquest cas, i el Gremi de Farians, no?, que s'ha arribat a aquest acord per fer-ho.
Sí, sí, ja, com he dit, en altres ocasions ho havíem fet, ens havíem demanat uns altres horaris, molt bé, però ara ja és l'hora d'estrenar-nos. Crec que hi ha una sensibilitat molt gran en tota la ciutadania, en tota la societat, i bé, doncs amb aquest acord, que també els hi agraïm, aquesta sensibilitat al gremi, ho farem d'aquesta manera, ho farem en una hora que crec que és molt, molt punta i molt important.
Doncs a gaudir de la Festa Major de Sant Mateu, que comença demà divendres, dia 16, i fins dilluns, en tot cas, fins al dia 21. Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i bona Festa Major de Sant Mateu.
Doncs moltíssimes gràcies a gaudir a tope, i esteu superconvidats. Benvinguts i benvingudes a Esplugues aquests dies. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Pilar. Bé, he dit fins dilluns dia 19, però no. El dia 21 és dimecres. Comença demà dia 16 i acaba el dimecres dia 21. Amb aquests horaris, amb aquesta sensibilitat de recordo, tant demà divendres com dilluns, entre les 6 i les 8, la fira doncs estarà amb poca llum i està sense soroll, doncs, perquè aquests nens, especialment nens i nenes amb autisme, doncs, també puguin gaudir. A més, no és l'única cosa, sinó que també es fan altres fires, i això demostra que cada cop tenim més sensibilitat davant de tot això. Doncs les persones amb mobilitat reduïda doncs tindran un espai doncs reservat als concerts, també, entre d'altres coses, Doncs a gaudir de l'esfera de les festes majors dels nostres pobles, de les nostres ciutats. És una època, hi ha uns quants, que encara estan de festa major després de l'estiu. Com, per exemple, la Mercè està a punt d'arribar, estem en plena Santa Tecla, a Tarragona, Esplugues en aquest cas, el Prat també arribarà. Tenim unes quantes festes doncs per gaudir-ne. De seguida parlarem de l'Alzheimer. El dia 21, precisament, el dia que acaba la fira de la festa de Sant Mateu, doncs és el Dia Mundial de la Lluita contra l'Alzheimer. Quins són, o com es tracta avui en dia l'Alzheimer? Tots els fàrmacs que s'han posat en servei han estat útils o no? De seguida en parlem amb la cofundadora d'AC Alzheimer Center Barcelona, la doctora Mercè Boada, i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 123 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de tox, más lipo, más drena, y el gel adelgazante de rolones, para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Vamos a hablar de segundas oportunidades. Si estás pasando por dificultades económicas, sea por el motivo que sea, si te está costando llegar a fin de mes, si te llaman los bancos para reclamarte un pago, si estás empezando a retrasarte con alguna cuota, o si ya tienes algunas deudas pendientes, en cualquiera de estas situaciones, quiero que sepas que existe una solución: la ley de la segunda oportunidad. Esta ley te permite cancelar hasta el 100% de tus deudas y empezar de cero sin preocupaciones. Yo soy Fina Salazar, abogada y socia de abogadosparatusdeudas.es, y puedo asegurarte que la ley de la segunda oportunidad ha sido el salvavidas de cientos de personas que antes eran insolventes y ahora pueden volver a vivir tranquilas. Mi consejo, lo más importante de todo, que no lo dejes para mañana. Si este es tu caso, entra en abogadosparatusdeudas.es y te ayudaremos a cancelar tus deudas. Desde casa y con un abogado experto a tu disposición. Nosotros nos encargamos de eliminar tus deudas. Abogadosparatusdeudas.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El dia 21 és el dia mundial de la lluita contra l'Alzheimer. La malaltia de l'Alzheimer és aquest trastorn que està destrossant, que destrueix completament o lentament la memòria i completament el final de tot i la capacitat de pensar, bàsicament. I amb el temps, doncs, l'habilitat de portar a terme doncs, les feines més senzilles. Tots coneixem què és l'Alzheimer i és normal tenir-li por a l'Alzheimer. Però encara hi ha un cert estigma social darrere de tot això i com davant de totes aquestes malalties, l'esperança de cronificar, de controlar i d'enlentir encara més amb fàrmacs i tractaments, amb una detecció precoç, que és la clau de tot, com sempre, és la detecció precoç. Parlem de com es tracta avui en dia l'Alzheimer amb la cofundadora d'ACE Alzheimer Center Barcelona, la doctora Mercè Boada. Doctora, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns.
Gràcies per oferir aquesta possibilitat de parlar d'això que m'agrada tant.
Doncs, tant de bo no haguéssim de parlar si no existís. Això seria molt millor encara.
Jo sempre penso, sempre dic a la meva família, al meu entorn i amb el meu equip, que un dia no en parlarem. Aquest és el nostre lema.
Sí?
És que l'Alzheimer sigui història.
En sèrio? Però realment... podem pensar de forma... Clar, això no és d'avui per demà, però realment el futur és aquest? És que sigui una malaltia o del passat o controlada?
A veure, jo d'entrada li diré que serà una malaltia controlada. Serà una malaltia controlada. Si arriba a ser una malaltia controlada, podria ser del passat amb la forma i manera que la coneixem ara. Tindrà unes altres expressions. I no serà aquesta, perquè nosaltres hem de pensar amb la mateixa trajectòria que, per exemple, ha evolucionat l'oncologia. L'oncologia, tot i que l'oncologia doncs, té diferents branques, té la mama, té el còlon, té el pulmó, té el cervell, no? Unes amb més èxit, amb menys èxit, però no se'n parlava al començament. Es feia diagnòstic, els romans diagnosticaven càncer. Però tenien tractament. En aquest moment, davant d'una situació oncològica, no ens n'amaguem, sinó al revés. Volem fer un diagnòstic molt ràpid, ens volem utilitzar els tractaments que hi ha, entrem en recerca, perquè hi ha futur. Perquè hi ha futur. Els hem de fer el mateix. Els hem de fer futur. Uh-huh. I fer futur en funció, a veure, el més plausible, el que tindrem a mà, serà que serà una malaltia crònica controlada. Això no ho dubto. Per què? Perquè...
En quin espai de temps més o menys podria... Estem fent ciència-ficció, sóc conscient.
No, ja ho sé. Però mira, a veure si em permets. Jo, com sóc un sènior, el 2000 va haver un gran congrés que es va dir en 10 anys la malaltia d'Alzheimer la tindrem sota la pota, sota la bota. No, jo no m'atreveixo a dir el temps, perquè la malaltia d'Alzheimer és extremadament complexa. No per la pròpia complexitat del cervell, que jo no ho puc obrir. Jo no puc obrir el cervell com una panxa i mirar què està allà i fer una endoscòpia. No, tinc poques possibilitats. Vaja, poquíssimes. I llavors el que tinc sempre són marcadors que nosaltres en diem pròxims, de proximitat. Que em donen dades. Amb això m'ha avançat moltíssim. La malaltia es comporta i s'expressa de la mateixa manera, i ara en parlarem. Mm. I el que hem avançat en trobar marcadors primerencs, en poder-la diagnosticar abans, ¿vale? Diagnosticar, no tractar, diagnosticar abans, amb això hem avançat moltíssim. Aquí hi ha dos factors que... hem de prendre moltes lliçons dels altres, inclús del Covid. Fins que la lliçó és... Hem de tindre por a l'Alzheimer. Indubtablement que tenim por. Tenim por a l'Alzheimer, com tenim por... hem tingut por al Covid i tenim por al Covid, com tenim por a altres malalties que són extremadament greus i severes. I amb mal pronòstic, clar que li hem de tindre por.
Però l'Alzheimer, Déu-n'hi-do, Tenir por és coherent, és molt lògic, ostres...
Clar que li hem de tindre por. Però el que no podem és amagar el cap a l'ala. Si a mi em sembla que em puja el sucre, vaig al metge. Per què? Perquè no vull ser diabètic. Perquè no vull tindre una malaltia cardíaca.
Mm.
I perquè no ho faig el mateix amb Alzheimer. Per què? Per què la menyspreiem la sintomatologia? Perquè...
Per por? Es menysprea per una qüestió de por? Per una qüestió de...
Per moltes coses.
Per tabú? Per estigma? Potser?
És per por, per estigma, perquè el pronòstic no és bo, perquè cap de nosaltres ens vol veure en una etapa en què jo perdo la capacitat de conèixer el meu entorn, de reconèixer-li, de reconèixer-me a mi mateix. Però si la gent no és generosa, i ho és, penseu que la gent és molt generosa. Molt. Si la gent no és generosa per una mostra de sang per fer genètica i entendre el comportament complex d'aquesta malaltia.
Sí, i ara mateix quins tractaments hi ha per l'Alzheimer? Ara mateix.
Mira, en aquest moment tenim el tractament estable, que vol dir que és l'últim tractament, que és la memantina, va aparèixer el 2003. Tots els altres tractaments han fet fallida. Mira, encara hi ha veus, i veus dintre del món acadèmic, que diu els tractaments que tenim no serveixen. Valga'm Déu que no els haguéssim tingut. No estaríem parlant ara.
D'acord.
Ni em faries aquesta pregunta.
Ja.
Me la faria. Això ha aguantat. Els fàrmacs cada vegada els donem abans. A la nostra institució, quan vam començar, quan vam començar el 96, la gent que venia que dir de rotes i no parlava. I pensaven... No cal que li fem diagnòstics, no podem fer res. Avui en dia, aquest perfil de malalt ni arriba. I en veiem 34, 40 l'any. Però en canvi, veiem uns 1.000 persones que perden memòria. Perden memòria, el llenguatge no està massa bé. O expressen un Alzheimer molt lleu. Hem canviat la truita. O sigui, que quan jo parlo de futur, és que, una, no baixem la guàrdia, l'altra, continuem tinguent iniciatives, l'altra, continuem fent neuroestimulació, no deixar que el malalt estigui sol. Mira el que ens va passar per el Covid. Sols. No doncs... ells, tots...
Doctora Mercè Boada, cofundadora i directora mèdica de C Alzheimer Center Barcelona, primer, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies i que el dia 21 sigui un gran dia.
Tant de bo, sigui un gran dia. El cas és que la gran notícia, bueno, almenys l'esperança que donava la doctora, sense posar un terme, és la cronificació de la malaltia, és a dir, que un cop detectada doncs queda allà paralitzada o amb un avanç molt lent. Estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda, però abans ja sabeu que pots borrar l'accés, l'empremta dels teus accessos. A la quinzena de depuració de Parafarmàcia Mundo Natural, avui és el darrer dia, per la compra de Depur Plus i Cloren, de regalo Fitolip Dren. I si tens cap dubte, t'assessoren gratuïtament al 91 446 0000 o a info@parafarmaciamundonatural.es. Les despeses d'enviament estan incloses a Península i Balears. I la promoció no és acumulable i és vàlida per a Parafarmàcies Mundo Natural i a parafarmaciasmundonatural.es. Aquesta és la promoció d'aquesta quinzena. Arribem a les 2 de la tarda. Ara és hora de continuar explicant tot allò que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar un bon migdia.